to Ningu Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim molta gent aquí al programa, no tant a l'estudi, però sí que tenim molta gent preparada que anirà entrant al llarg del programa d'avui i que ho farà, per exemple, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora, Marta Sanz. Què tal, Marta?
Molt bé, per un moment m'havies espantat, perquè a l'estudi estem tu i jo. Avui toca una cosa molt especial, que era una assignatura que tenia pendent.
Que se m'ha fet el càsting de...
Sí, però l'assignatura no era aquesta. L'assignatura era veure...
Sí.
Del càsting que parlarem avui. Es pot dir ja, no?
Sí, home, esclar.
Twin Peaks.
Molt bé.
M'encanta la cançó. Ja l'havia sentida, eh?
Sí, sí. No
però,
és la...
però mai amb les imatges acompanyant la caràtula d'entrada.
Clar, és com s'ha de veure el context indicat, no en programes de parapsicologia ni
exacte,
coses...
Exacte, sí. D'acord? Sí, sí. És que, clar, la tinc associada a aquests moments...
No.
Metafísics o estranys, sensorials. Molt bé, la veritat és que m'agrada molt, eh?
Parlarem de què se'n va fer de tots aquests actors.
En porto tindrem... molts, eh? Hauré d'anar molt ràpida.
Tu mateixa, tu sabràs el ritme que has de portar. Tenim en Jacint Casademont, també, que fa cua, que ens parlarà de totes les notícies calentes d'aquesta setmana. L'Aran Bonmatí, que estarà amb nosaltres cap a la recta final del programa, amb el que comentarem totes les nominacions als Oscar, almenys les més importants, i farem una mica les injustícies o les justícies que hi ha hagut en aquesta selecció de nominacions als Oscars. A banda d'això, sorpreses, farem el sorteig del lot de Panini i moltes altres coses. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar per feina, ja podem inaugurar el que serà la pregunta del mes de febrer, que regalem, com sempre, un lot gentilesa de Panini Comics. El que preguntem és quin personatge Marvel apareix als crèdits finals de Big Hero 6? Us ha d'haver quedat fins als crèdits. Apareix un personatge relacionat amb l'univers Marvel. Qui és aquest personatge? Ens heu d'enviar la resposta, ens heu de deixar el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu i farem el sorteig, com cada final de mes, fins al 24 de febrer. Maneres per escoltar el Ningú no és perfecte, l'habitual, la nostra pàgina web, ningunesperfecte.cat. A la pàgina principal hi trobareu totes les maneres per escoltar, com per exemple a través de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, a través de la nostra compte de Twitter, també @ningunoes, o els nostres canals d'iTunes i Vox. Cliqueu Ningú no és perfecte en aquests canals i allà doncs trobareu les maneres per escoltar, descarregar, escoltar online, el que vosaltres vulgueu amb el programa, no només aquesta setmana, sinó de programes més antics. Ja no me'n recordo si he dit l'adreça de correu electrònic, ningunoes@outlook.com, sinó dit abans, per escriure'ns en el concurs. I ara sí, comencem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Disculpe, señor. Estoy buscando trabajo.
Soy buen trabajador, con objetivos firmes.
Mi lema es, si quieres ganar la lotería, consigue el dinero para comprarla.
¿Qué me dice? ¿Podría empezar mañana o esta misma noche?
No pienso contratar a un puto ladrón.
¡Como los primeros!
¡Graba desde el otro lado! ¡Graba el interior del coche!
¡Apártate! ¡Dame un segundo!
¡Atrás, cámara! ¡Atrás!
¿Esto va a salir en la tele?
En las noticias de la mañana, la sangre vende.
No estará buscando gente... Voy a empezar un negocio de televisión.
¡Tú, atrás!
I això és una de les pel·lícules més interessants que ens arriba aquesta setmana, que per cert està nominada a l'Oscar al millor guió, que es diu Nightcrawler, pel·lícula de Dan Gilroy amb Jake Gyllenhaal, Bill Paxton i René Russo. Debut en la direcció de Dan Gilroy, que està nominat, ja ho hem dit, aquesta pel·lícula a l'Oscar en la categoria de millor guió original. Nightcrawler és un thriller trepidant ambientat en el baix món nocturn de Los Angeles. Luke Bloom és un jove que ha impulsat Per la recerca de feina s'introdueix en l'inquietant món del periodisme criminal, format per un grup de reporters independents que graven accidents, incendis, assassinats i altres situacions caòtiques. Per a ells, cada sirena és igual a un possible cop de sort i les víctimes es converteixen en dòlars i centaus. Ajudat per Nina, una veterana periodista d'esports sanguinolents d'una televisió local, Lu prospera en la seva nova professió. En la vertiginosa i incessant recerca de metratge, Lu es converteix en l'estrella de la seva pròpia història.
Te rehuye. Supera tu valor. Emily Dickinson i Cheryl Strait. Adiós mío. ¿Qué he hecho?
Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para...
Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros?
Feliz recorrido, Sherry.
¿Te sientes sola? Estaba...
I això és Alma Salvaje, pel·lícula de Jean-Marc Vallée amb Reese Witherspoon, Laura Dern i Thomas Sadowski. També Reese Witherspoon ha estat nominada a l'Oscar per la seva interpretació en aquesta pel·lícula. Adaptació de les memòries de Cheryl Strayed que ha dirigit el realitzador de Dallas Buyers Club. El 1995, després de la mort de la seva mare i amb un matrimoni que s'ensorrava, Strayed va decidir fer la maleta i fer la ruta de senderisme més dura dels Estats Units, la PCT. La Pacific Crest Trail, que va des del desert del Mojave, al cantó de Mèxic, fins a Canadà, a través de les muntanyes de la costa oest del país. Un total de 1.800 quilòmetres. Cheryl Strayed va tardar 94 dies en fer la ruta, segons ella, un repte físic, però també un viatge espiritual. Reese Witherspoon va llegir el llibre i va prendre la decisió d'adaptar-la al cinema a través de la seva companyia Pacific Standard. Jean-Marc Vallée ha utilitzat el recurs narratiu de la veu en off per mostrar el viatge solitari de Cheryl Strayed. Alma Salvaje s'ha rodat en part del recorregut de la PCT i en llocs propers, sobretot a la primera i última hora del dia per rodar les sortides i les postes de sol. La pel·lícula seria germana d'altres produccions semblants com Hacia Rutas Salvajes o 127 Hores.
Está atacando el mercado financiero.
¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway.
¿Qué sabes de ese tipo?
Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático.
Quiero que se conmute mi condena por la identificación y la captura del tío que están buscando. Esa es mi oferta.
I això és Black Hat, Amenaza en la red, de Michael Mann, amb Chris Hemsworth, William Apothar, John Ortiz i Manny Montana. L'eficient Michael Mann, director de pel·lícules com Heat, Corrupción en Miami o Enemigos Públicos, ens presenta la seva darrera pel·lícula que, per circumstàncies de la vida, està més d'actualitat que mai, ja que ens parla del robatori de dades a través de la xarxa. Nicholas Hathaway és un black hater, un hacker informàtic que ha robat dades informàtiques amb l'objectiu d'extorsionar o treure'n un benefici econòmic personal i que compleix una condemna de 15 anys de presó per delictes informàtics. Un agent del govern li ofereix un pacte. Si és capaç d'atrapar un altre black hater que ha robat dades compromeses, aconseguirà la desitjada llibertat. A partir d'aquí comença una cursa contrarrellotge que el portarà juntament amb dos agents del govern xinès des de Chicago a Malàsia i finalment a Hong Kong. El terme Black Hat fa referència als antics atracadors de les pel·lícules de l'Oest que portaven barrets negres. No sé si us recordeu, però vindria d'aquí el terme en concret. Què més ens arriba aquesta setmana? Doncs Annie, pel·lícula de Will Gluck amb Jamie Foxx, Queen's Navee Wallis, Rose Byrne, Bobby Cannavale i Cameron Diaz. Remake de la pel·lícula musical Annie, que trasllada l'ambientació de l'època de la depressió a l'actualitat. Per tal de que no pugui semblar anacrònica, als nens als quals s'adreça la pel·lícula s'han canviat les lletres i alterat les melodies. El responsable de portar-la novament al cinema ha estat Will Gluck, el director de Rumores i Mentires amb Emma Stone Stone i Con Derecho a Roce amb Justin Timberlake i Mila Kunis. Annie és una nena orfa d'11 anys que viu en una llar d'acollida de Harlem. Un dia, Will Sachs, candidat a l'alcaldia de Nova York, la salva de morir atropellada per una furgoneta. La naturalitat de la nena fa que l'assessor de Sachs li proposi que l'aculli per tal de millorar la seva imatge pública. El que no sap Will és que Annie acabarà revolucionant la seva quadriculada existència. Found myself in a second. I found myself in a second hand guitar. Never thought it would happen. But I found myself in a... Què més ens arriba aquesta setmana? Project Almanac, de Dan Israelit, amb Johnny Weston, Sophia Black, Delia i Amy Landecker. Pel·lícula rodada en format found footage, produïda per Michael Bay i que recorda Chronicle. Els protagonistes són un grup d'adolescents que descobreixen els plànols per fabricar una màquina del temps. Al principi la fan servir per coses quotidianes, com aconseguir diners, noies, arreglar coses del passat que no han sortit bé, etc. Els joves no tardaran a descobrir que els canvis en el temps afecten el futur i provoquen desastres com accidents d'avió. Project Almanac ha costat 12 milions de dòlars, un pressupost que ha estat contingut al no haver-hi presència d'actors coneguts. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer... També ens arriba aquesta setmana Capità Harlock, de Shinzichi Aramaki, adaptació del manga del mateix títol, escrit i dibuixat per Leiji Matsumoto entre el 1977 i el 1979, i també en un anime integrat per 42 episodis emesos entre 1978 i 1979, que es va poder veure fa molts anys a TV3. Jo personalment era molt fan de la sèrie d'anime i vaig sentir molt decebut amb la pel·lícula que es va estrenar als Sitges del 2013, perquè el meu pare no fa justícia al material original. Jo el manga no l'he llegit, però l'anime sí que el vaig veure i tenia enamorat aquest Capità Harlock. No només la història d'aquesta adaptació rebuscada, sinó que el protagonista és Logan, una versió físicament més jove del Capità, mentre que Harlock apareix en comptades ocasions al llarg de la pel·lícula. Per no parlar de l'animació digital, en cap moment te la creus i està a anys llum del que estem acostumats de les pel·lícules d'aquest estil que ens arriben dels Estats Units. Saps allò d'aquelles mirades que sembla que no és una mirada natural, o que ho veus molt, que està fet per ordinador, es nota molt. Això és com una pel·lícula d'aquelles que ens arribaven fa 15 anys. No. La productora està Toei Animation, la mateixa de Bola de Drac. Aquesta ha estat la pel·lícula més cara que ha produït la companyia. Ambientada el 2977, l'univers està immers en una gran batalla intergalàctica. La Terra és el planeta amb més recursos de tots, però està controlat per la coalició Gaia, que governa els humans a tota la galàxia. L'únic perill que amenaça Gaia és el Capità Harlock i la seva nau estel·lar, el creuer Arcadia. Per aquest motiu, el nou líder de Gaia demana al seu germà petit, Logan, que s'infiltri a l'Arcàdia per matar a Harlock. Logan no tardarà a descobrir que les coses no sempre són el que semblen i que les llegendes neixen per algun motiu. I tanquem les estrenes amb les dues últimes pel·lícules, Las ovejas no pierden el tren, d'Álvaro Fernández Armero amb Imma Cuesta i Raúl Arévalo, una comèdia generacional sobre un grup de persones al voltant de la quarantena. Després de 6 anys casats, Luisa i Alberto han marxat a viure al camp, en un poble de Segovia. Luisa baixa cada dia a treballar a Madrid, mentre Alberto té problemes d'inspiració en l'escriptura del segon llibre. Alberto trampeja com pot la seva crisi personal i laboral mentre cuida el seu fill i intenta evitar el pastor que té de veí. I tanquem amb Eva Van End, de Michel Ten Horn, amb Jacqueline Bloom i Fred Voss. Pel·lícula que barreja comèdia i drama, protagonitzada pels Van End, una família disfuncional que viu en la rutina a causa de la manca de comunicació i la incomprensió. Això canvia quan arriba a casa un estudiant d'intercanvi alemany que al seu cantó sembla l'encarnació de la perfecció. El noi els ajudarà a reinventar-se a si mateixos i veure el món d'una manera que no coneixen. Els 5 membres de la família començaran a ser conscients de les seves inseguretats, pors i dubtes. I ara, en Jacint. I com cada setmana arriben Jacint Casademont i les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint, què tal?
Doncs molt bé i cuidado, perquè avui porto moltes notícies i, per no dir totes, quasi totes, tracten de temes de superherois.
Mira, la nostra audiència estarà encantada.
Doncs, si voleu, comencem amb un reboot d'un còmic que sembla que no veurà la llum mai, que és El Cuervo. Recordem que això en volen fer un nou reboot. I teníem una peça que sabíem que segur que seria el protagonista, que era Luke Evans. Aquesta setmana passada mateix encara parlava d'aquesta nova adaptació, de com pensava fer-la i tot això. Doncs res, aquesta mateixa setmana ha confirmat que ja està fora el projecte, fart de que hi hagi tants retrasos.
Sí, absolutament normal.
Li han canviat el director 1000 vegades, han canviat la història 1000 vegades, mai sembla tirar endavant, mai li donen llum verda, doncs millor plegat i a una altra cosa. Uns que sí que tiren endavant són, no és superherois, però té alguna d'animació, de dibuixos, que és Los Supersónicos. La productora Warner, si recordem, el 2001 va comprar els drets de totes les franquícies a Hanna-Barbera i sembla que ho vol explotar. Ja ho va intentar el 2004, que en va fer dues pel·lícules de Scooby-Doo, i ara toquen Los Supersónicos amb una adaptació per la pantalla gran d'animació. El més curiós de tot és que he descobert que un dels productors és ni més ni menys que Kanye West.
Què és?
Cony, el marit de la Kardashian, el rapero més poderós del món.
Ah, ostres. Perdona, eh? En aquest
que
moment
no sé què coi pinta.
Això t'anava a dir, m'has descol·locat en el context. Si el precedent són les dues pel·lícules de Scooby-Doo, tanquem la barraca.
Mira que a mi em van agradar, eh? Les tinc en DVD, em van encantar. No em preguntis el per què. Era una joventut molt boja. No cal, tampoc soc tan boig. Després, Linterna Verde, un altre personatge que volen fer un reboot. Warner té previst que s'estreni el 2019 aquesta pel·lícula. I la notícia surt, com no, de Twitter, on l'actor Tyra Gibson, que recordareu per la saga de Todo Gas, ha penjat una foto seva caracteritzat com el personatge. I a sota fica alguna frase estil: heu sentit el rumor? Hi ha rumors? O sigui que pot ser que o bé s'estigui oferint als productors perquè l'agafin com a protagonista, o bé ens està avançant la mateixa notícia.
Faig una pregunta, és negre aquest actor?
Sí.
Val, ja està, fins aquí. No, jo dic, Green Lantern és blanc, no?
No.
Com que no?
L'última encarnació no.
Ah, ui, és que estic jo molt despistat amb això. O sigui, no seria el mateix Green Lantern
que vam veure
a la pel·lícula de Ryan Reynolds.
No, els últims temps és negre. Després, Aquaman, si parlàvem de races, anem bé aquí. El 27 de juliol de 2018 s'ha d'estrenar la pel·lícula del personatge, que sabem que tindrà Jason Momoa com a protagonista, que ja sabem tots que és caucàsic i amb el cabell ros, no?
I tant, és la viva imatge del còmic.
Doncs sembla que Warner vol a Noam Murrow, el director de 300, l'origen d'un imperio, com a director, i a Cal Urban per interpretar el malvat de torn de la pel·lícula.
Jo, recordem, el més a prop que ha estat de l'aigua aquest home va ser Los Vigilantes de la Playa.
Sí, ben vist. Perquè quan sortia Juego de Tronos no es dutxava.
No, és veritat.
I a Conan tampoc.
Jo penso que amb la mateixa relació podien haver agafat a David Hasselhoff com a Aquaman.
Home, sí, almenys és caucàsic, aquest.
Clar, sembla més.
Que, per cert, Noam Murrow, el director, recordem que 300 és la pel·lícula on surt l'Snyder, que és el director de, sembla, tot el món de Warner DC. O sigui que deu haver entrat per enxufe, segurament. Després, Doctor Extraño, el nom complicat del dia, que mai em surt, pobre home, en Chiwetel Ejiofor, o com es digui.
Chiwetel Ejiofor, o una cosa així, el protagonista de 12 anys d'esclavitud.
Doncs res, el nominat a l'Oscar sembla que està a punt d'entrar dins de la pel·lícula Marvel, però no sabem quin personatge interpretaria. Tenim tres opcions. En totes elles, canviaria el color de la pell del personatge, que seria Barón Mordo, que seria un enemic, El Anciano, que seria el mentor del personatge, o Wong, el servent expert en arts marcials.
Bueno, no només seria el color, sinó que seria la raça, no? El Anciano com Wong són orientals.
Mm-hmm. Bueno, recordem a Idris Elba.
Sí, també.
Thor, dius, què cony hi fot un negre? Bueno, amb els seus vikings.
Sí, amb els nòrdics.
Després, Esquadron Suïcida. Sembla que el paper de Rick Flag ningú el vol, no s'entén. Després, el planton de Tom Hardy i tot seguit Jake Gyllenhaal, que també va dir que no, Warner s'ha fixat amb Joel Edgerton i John Bernthal, el qual ha treballat amb David Ayer a Corazones de Acero. A més, sembla que està a punt de firmar Gary Sinise per interpretar el general Ailing.
Home, al nivell de Tom Hardy i Jake Gyllenhaal, aquests actors, sí, ja ho veig.
Bueno, són secundaris, però es veu que tenen bastanta bona fama, sí. Pel que he pogut llegir.
Segur que porten a treure la mateixa audiència que els dos actors que has mencionat, segur.
Recordem que Jake Gyllenhaal no atreu audiència ni vamos.
Però és una cara que coneix tothom, home.
Això sí, perquè jo encara estic esperant Prince of Persia 2, quan arriba.
Tu vés esperant.
Sí, no? Després, Six Men Apocalypse. Bryan Singer, a través de Twitter, ens ha descobert qui seran els nous intèrprets dels personatges de la primera trilogia. Alexander Shipp serà Tormenta, Sophie Turner, Jean Grey, i Ty Sheridan serà Cíclope. O sigui, ja ho havíem dit la setmana passada, o sigui que tranquils.
A mi m'agrada molt el Ty Sheridan. És un nano molt jove, però és un actor molt bo. Sí. Ja ho feia estupendo, i l'última que va fer amb Nicolas Cage el cantó, que ara no recordo el nom, també ja estava fantàstic. La que no m'acaba d'engaixar és la Sophie Turner, que la veiem a Joc de Trons, que com a actriu em sembla molt limitada i ni molt menys la veig com una tia m'empenta com Jean Grey. En aquest cas, trobo que és un error, però ja veurem.
A veure, recordem que Bryan Singer normalment no sol fer bones eleccions en els papers femenins.
En el paper masculí ja t'ho dic jo que l'ha encertat.
Per això. Té bon ull amb els nois.
Sí.
Sembla estrany.
Jacint, va.
Després, Star Trek. Doncs bé, sembla que tenim nous guionistes i que el guió anterior queda descartat perquè els nous guionistes seran ni més ni menys que Simon Pegg i un tal Doug Jung, que es veu que va escriure una sèrie que es diu, o es deia, Dark Blue, que sortia en Dylan McDermott.
M'ha enganxat una mica descol·locat aquesta notícia.
Sí, tu com a Trek i què? Tu vas dir que no, que el guió d'Orci es mantenia, que estaria molt damunt de la producció i cada vegada sembla que menys.
No, cada vegada no, és que sembla... Bueno, jo ja començo a tenir por de la pel·lícula. Sincerament, ja me l'estic mirant amb uns ulls de ai, o sigui, això no va bé, sisplau, torneu a fer Star Trek a la tele, que és el lloc natural on li correspon.
Jo et dic una cosa, serà un a todo gas a l'espai.
No, sisplau, no.
Jo veig conyes angleses Ryo Simon Peck i molta acció, una carretera infinita enmig de l'espai que no s'acaba mai, ja ho veuràs, ja.
Però el Simon Peck és un tipus competent, ja ho veurem, a veure.
I si vols acabar amb una notícia que no és ben bé de cinema, és a televisió, però sembla que finalment tenim a Supergirl, que serà ni més ni menys que Melissa Benoist, que la recordareu per la sèrie Glee, o si no per White Plash.
Sí senyor. Aquesta setmana hem tingut moltes notícies de tele. També se's comenta que Fox farà X-Men a la televisió. No sé ben bé quin tipus d'encarnació amb els productors de 24.
També de part de la Fox sabem que tornarà a Expedient X, que ja és bastant oficial. I deixa'm comentar una cosa. Torna als 90, eh?
Què vols dir?
X-Men va començar la franquícia als 90. Sí. Expedient X va començar la franquícia als 90.
No, perdó. X-Men era el 2000.
No, 1999 no era.
No, busca. 2000. Ai, per cert, i David Tennant, que havia fet de Doctor Who, sí, sortirà a la sèrie de Jessica Jones, que és la que veurem després de Daredevil al canal Netflix. Molt bé, això ens agrada molt també.
Sí, bon fitxatge. Ho deixem aquí?
Sí, ho deixem aquí, Jacint. Vinga, una forta abraçada i fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Once upon a time, in a far-off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods. I wish. And in this village, more than anything, lived a young maiden. More than life, more than jewels, a carefree young lad. I wish. More than life. And a childless baker. I wish. With his wife. More than anything. More than the moon, I wish. The king is giving a festival. More than life, I wish. I wish to go to the festival. More than riches. I wish my cow would give us some milk. More than anything. I wish we had a child. I want.
I comencem amb les crítiques aquesta setmana i ho fem, per exemple, amb aquesta Into the Woods que ens arribava la setmana passada. Molt bon repartiment, una pel·lícula que barreja quatre contes, La Caputxeta Vermella, Jack i la Mongetera Màgica, Rapunzel i la Ventafocs, més una història nova inventada expressament per al musical, que és la història d'un matrimoni que fa un pacte amb una bruixa per trencar una maledicció que els impedeix tenir un fill, tot això lligat en una pel·lícula i està ben lligat, amb unes bones cançons. Bé, molt bé, fins aquí la primera hora i mitja de pel·lícula. Llavors hi ha un esdeveniment que dius, home, tu arriba la primera hora i mitja i dius, aquí s'acaba la pel·lícula. No, passa una cosa concreta i llavors la pel·lícula, de ser un conte més o menys entretingut i divertit, li dona un punt dramàtic, canvia el to completament la pel·lícula i, per mi, al meu parer, aquesta última mitja hora se'n va fer eterna, perquè és que no passa res i és molt avorrida. És com si, i ara vaig emplanar i haver un aire d'originalitat, i no sé, per mi una pel·lícula que m'agradava, l'última mitja hora me la carreguen i em deixa d'agradar. Per tant, un gust agradol, sobretot per la primera hora i mitja bé, l'última mitja hora personalment se'm va fer molt suporífera. No sé, Marta, si tu vas tenir aquesta impressió.
No, a ja, mi ja em va agradar tota, de principi a fi. Sí que és veritat que hi ha un punt de la pel·lícula que canvia, però jo crec que potser sí que hauria d'haver vingut abans, no? Aquest punt d'inflexió, que és on te giren tots els contes.
Jo crec que no hauria d'haver vingut, que hauria d'haver acabat la pel·lícula en allà i ja està.
Ja, bueno, però hi ha la nota fosca.
Però és que és una nota
Into
que...
Into the Woods, però ja, no, però ja el cartell no lliga, és fosc.
Sí, però no lliga en el que és el comportament dels personatges fins a aquell moment amb el que ve després.
És jo dir... crec que és com si presentessis, no? Tu de cop i volta tens una societat d'aquestes pel·lícules de realitats distòpiques, no? Que tot va bé, i de cop i volta un virus, no? Doncs... fa moltes morts en una ciutat i es veu tot com arrasat. Doncs aquí passa el mateix, és una inflexió, o sigui, passa algú que és desastrós i com sobreviuen o com se les empesquen aquests personatges que fa un moment els presentaven com que cantaven i eren feliços i semblava que tot podia anar bé, no? I com en els contes tot pot sortir bé.
El que passa, saps què passa a partir d'aquell moment també? Que, a veure, la pel·lícula juga molt amb el musical, és una adaptació bastant teatral, és a dir, la pel·lícula en aquests termes és bastant poc cinematogràfica, i en la primera mitja això queda bastant dissimulat, però en l'última mitja hora potser on es requeririen més efectes especials i es nota molt, o sigui, hi han coses que clar, tot surt així com molt de tapat, com que tu no vegis clar les coses que estan passant per no fer servir efectes especials, i jo és que vaig desconnectar completament d'aquesta última mitja hora, se'm va fer eterna i ja et dic, em vaig avorrir molt, i això que la pel·lícula m'agradava fins aquell moment.
Sí, bé, jo em quedo, tens raó, sí, jo també me'n vaig adonar de ai, ostres, no ensenyen massa bé aquest personatge i jo el vull veure millor i què està fent i què ha passat, no? Però suposo que és això que tu dius, no teníem prou pressupost. I d'altra banda jo em quedo amb el la innovació, bueno, la innovació tampoc, perquè ja s'ha fet almenys en literatura, de donar-li el gir, no?, al conte, que no tot és tan clar, no? Ja ho diuen cantant, a més, no? Ni els gegants són dolents ni les bruixes han de ser malvades, no?
Ja.
Doncs està bé.
Bé, jo em quedo sobretot amb, no sé, Johnny Depp fent de llop.
Per suposat.
Que fa lo de sempre, a veure, no ens enganyem. Fa lo de sempre, es disfraça, fa de Jack Sparrow, fa de no sé què, és el que ell sap fer i ho fa molt bé.
A tu et fa la impressió que fa lo de sempre. A un nen li fa por. Mm-hmm. És el que ha aconseguit.
Bueno, però potser perquè no ha vist altres coses, però Johnny Depp fa lo de sempre, és a dir...
Sí, però en aquell vestit de llop, bueno, sí, molt ben guarnit,
Sí, sí, està molt bé, quan a vestits i tal, la pel·lícula, amb això també...
Fa certa... no sé, no?
És el llop de
es
la caputxeta.
Es menjar la nena, hi ha algun moment que dius... Clar, una cosa és veure un animal tipus llop que es vulgui menjar una nena i altra és veure una persona vestida de llop que es vol menjar una nena. Té la seva...
Sí. Bueno, i a mi dels números musicals potser el que més m'ha agradat és el del Chris Pine, que fa una mica de paròdia de lo que són els prínceps blaus, no?, dels contes.
Amb el seu germà.
Sí.
Bueno, suposat
germà. Fan el burro i... Bé, aquell número musical està divertit, no?
A mi m'agrada molt l'inici, quan tots van després a diverses veus.
Sí, també.
M'agrada molt aquella cançó. Sí, està bé, està ben portades. No es fa pesat, a mi m'agraden molt els musicals, clar, jo també parteixo d'un
interès. No és necessari, clar. Si no, no...
clar, si no us agraden els musicals, no hi aneu, perquè es passen tota la pel·lícula cantant.
I bé, ràpidament, abans d'acabar amb la tertúlia d'aquesta setmana, comentar un parell de pel·lícules. Per exemple, 71, que és aquesta pel·lícula que ens trasllada a Belfast a l'any 1971, a les revoltes. Es va estrenar a Sitges aquesta pel·lícula i està molt bé. És el del director Jan Demange, que en cinema poca cosa n'hem vist, però no em sembla dir que aquesta és la seva primera pel·lícula, però en televisió havia fet Dead Set, que és aquella pel·li del Gran Hermano Zombie, que aquella sèrie de televisió, minissèrie britànica, que estava molt bé. I en aquest cas tenim el Jack O'Connell, que és el protagonista, que fa de Grey Hook, que l'hem vist ara a Invencible, precisament, aquest actor, que fa d'un soldat que està atrapat a Belfast i que per una determinada situació, allò que es veu atrapat en una revolta, es queda sol, els seus companys militars no ho veuen, ell és un soldat britànic i ha de fugir pels carrers, intentar sobreviure, buscar algú que el vulgui acollir per intentar escapar d'allà i tornar amb els seus, abans no acabi mort, perquè allò, el barri catòlic és absolutament terrible, veus el Belfast mig devastat i no sé, a mi m'agrada molt, m'ha agradat com està dirigida, el ritme, el protagonista, el Jack O'Connell, ja ho he comentat, està fantàstic. La pel·lícula té un realisme molt angoixant, la veritat, i m'agrada molt també el retrat que fa del personatge, no? Aquest noi jove que està completament confús, que l'han enviat en un conflicte armat que no sap exactament en què consisteix, ni sap per què s'està embrallant, ni res. I no sé, la violència és bastant explícita i també t'ensenya l'espectador a fer-se una idea de com era aquella realitat. I a l'altra banda, ràpidament, ho comentaré, l'Autòmata de l'Antonio Banderas, que és que no val la pena. És un copiar i pegar de 1000 pel·lícules que hem vist sobre intel·ligència artificial, sense absolutament cap idea original, pel·lícula de baix pressupost i es nota. I no sé, no està mal feta, la realització està bé, però és que quan a originalitat d'idees és que ni una, un zero. Vull dir que no val la pena que invertiu el temps amb l'Autòmata. Em sap greu, però és que és així. Marta, preparada, que anem a l'any 89, quan començava a sonar aquesta sintonia. Sintonia que podrem tornar a escoltar el 2016, ja ho sabeu, perquè torna Twin Peaks.
Sí,
amb els mateixos protagonistes, o alguns dels protagonistes.
Bé, ho he buscat, Són rumors, no hi ha res confirmat.
Com que no? Sí que hi ha confirmat.
Sí, hi ha confirmat alguns.
El protagonista principal.
Val.
I el David Lynch.
Val.
D'actors, ja està, fins aquí. Val. Bueno, i la que fa de Laura Palmer, que també, que no
també.
Sé com...
No sé. Sí, ja ho anava a dir, ara ja m'ho has avançat.
Bueno, com no sigui American Horror Story, no? Que...
Sí, la retornaran d'entre els morts.
No sé, que faci un altre paper, saps com...
Jo m'ho havia plantejat, però seria molt estrany, almenys com pels fans de Twin Peaks, que
no
jo
sé,
me'n faré.
Ha canviat l'actriu, vull dir que
sí, tant.
Potser no la
de
acabaríem
fet,
de reconèixer.
He
no?
vist fotos, ja sabeu que no només miro què se n'ha fet, què estan fent, sinó miro les fotos, m'agrada molt mirar les imatges, i n'hi ha alguns que han canviat molt, n'hi ha d'altres que no tant, i alguns per bé, i d'altres per no massa bé. Haig de dir que de tot el càsting d'actors i actrius, que eren 20 i...
Sí, clar, no els farem pas tots, m'imagino.
No els farem pas tots, però de funcions poques.
Ens alegrem
d'això. Ens alegrem, perquè en d'altres casos hi havia hagut menys actors i més, en proporció, més de funcions. Començo, si voleu,
sí, un dia farem Poltergeist, ja veuràs. Aquí ens en portarem un susto.
Sí, un susto. Jo me sento una mica Bernat, perquè clar, estic mirant... haig de mirar les pel·lícules, o les remiro, o
clar.
En aquest cas descobreixo la sèrie.
I volem animar els nostres oients que també ho facin.
I tant, perquè si volem repescar la de 2016, doncs estarà bé. Bé, començo per un dels personatges que més m'agraden, que és l'agent especial de l'FBI, Dale Cooper, que és l'actor Kyle MacLachlan.
Sí.
on el podem veure actualment? Per exemple, Agents of S.H.I.E.L.D.
Exacte,
està fent del
és el més recent.
Un personatge dolent.
Hmm.
La veritat és que aquest actor, en Kyle, ha fet personatges molt amb aquest to fosc.
Sí.
Emblemàtics de caràcter que sempre deixen empremta.
Jo recomano un vell que el vaig descobrir una pel·lícula que es deia The Hidden, el oculto, que és boníssima. I si algú no l'ha vist, aquesta pel·lícula, que la vegi. És
pensava
molt
que
bona.
Anaves a dir Dune.
No, no, Dune, eh? No. Era també no. En David Lynch, però
sí,
no. Però
era
no.
Uns pocs anys abans, hey. Que ja en McLachlan doncs, el va agafar per fer de paper dins de la pel·lícula. Li devia agradar molt perquè jo crec que ha treballat amb en David Lynch i de fet està considerat l'alter ego del director de cinema. Doncs també l'hem vist, per exemple, a Sexo en Nueva York. L'hem vist sobretot a televisió. Algunes
sí,
pel·lícules,
no,
però sobretot a televisió, i no ha parat i no para. I l'hem vist a Mujeres Desesperades, també. Que també feia un personatge una mica controvertit.
Sí, eh? Sí, sí.
Tenia
sí.
Una evolució molt estranya. Llavors, bé, què podem dir d'ell personalment? Doncs que li agraden molt els animals. De fet, té una pàgina web dedicada als seus dogs, en Mookie i en Sam, i que té unes bodegues de vi. O sigui que és un actor que s'espavila, que té els seus hobbies i que a banda d'actuar doncs, té els seus negocis.
Fantàstic.
I què més? Doncs que ara el febrer serà el seu aniversari, o sigui que el felicitarem el 22 de febrer, i que té un fill amb la Desiree Gruber, amb qui està casada des del 2002.
Molt bé.
I si voleu ho deixem aquí perquè... està bé, no?
Sí, sí, està bé. Vinga, següent.
El següent rànquing d'importància, Laura Palmer. Mm. Ja sabem que comença morta, vull dir, d'ella... ara no descobriré res, o sigui, el primer capítol
no,
surt morta, no?
El misteri és qui la va matar.
El misteri és qui la va matar, que encara no ho sé, jo no ho sé i no he volgut llegir res per les pàgines web. I aquesta noia, la Sheryl Lee, sí que no ha tingut la mateixa carrera que en Kyle, eh? Aquesta noia no va tenir massa sort, diguéssim, després de fer Twin Peaks, tot i que apuntaria que li oferirien papers, i així va ser, van oferir papers, però ella també en va refusar. Bé, no sé, suposo que devia prioritzar i sí que ha aparegut en algun episodi de Mujeres Desesperades, quina gràcia, s'haurà no? Retrobat amb el seu col·lega de repartiment de Twin Peaks, i a la sèrie aquesta One Tree Hill, que jo no l'he mirada, no l'he seguida. I res més, i només com a anècdota que als 90 va sortir amb en David Duchovny.
Ah, mira.
Va sortir de Ligoté, o sigui que era un xicots o com sigui.
Sí, 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 fantàstic.
És alemanya, d'origen. Ja se'l veu, eh? Una mica,
sí,
sí,
d'aquest punt, sí,
de,
sí.
De Bavària, de l'estat de Bavària. Molt bé. Què més? Quin us puc dir, per exemple, Lara Flynn Boyle, que fa de dona Hayward, la millor amiga de Laura Palmer. Aquesta és la més guapa, actualment, del repartiment de Twin Peaks. Aquesta i la Heather Graham, que encara no l'he vista, però Heather Graham també tenia un petit paper a Twin Peaks. Lara Flynn Boyle està guapíssima, està separada, està lliure o semblaria, i sí que aquesta ha aparegut també amb moltes... sobretot cinema, menys tele. Men in Black 2, bé, Hansel i Gretel, Get Baked, aquesta és la...
no, crec que no.
D'aquestes. Happiness, no sé, n'hi ha unes quantes, la veritat. I Wayne's World, te'n recordes?
Sí, això es va estar molt de moda en aquella època.
Va estar molt de moda, eh?
Sí, sí, als 90 era.
Doncs
això.
Ella va aparèixer en aquesta pel·lícula. I bé, hi podíem buscar que encara està activa i molt activa. Qui més podem parlar, per exemple, d'en Pete Martell? Aquest va tenir un desenllaç desafortunat. En Pete Martell, te'n recordes qui és?
No.
El de l'Aserrador?
Sí,
que és el que és l'home que, bueno, el capatàs, diguéssim, no? Que està ell i la seva germana Catherine, i la seva dona, Catherine Martell, que ell és un bonàs, és un tros de pa.
Sí, sí, sí.
Doncs aquest, la seva dona era actriu porno i es va suïcidar.
Oh, ostres!
Sí, desastrós. I ell va morir pocs anys després amb una baralla. Va morir, en fi, dels traumatismes. Un desastre. Aquest, per exemple, aquest autor, aquest, us el dic perquè em fa gràcia, aquest actor va aparèixer a la pel·lícula de David Lynch, Eraserhead, aquella...
Cabeza borradora.
Cabeza borradora. Mm. Era el protagonista i va ser l'únic paper protagonista que va tenir a la seva vida.
No sé, m'ho puc arribar a imaginar.
Vull dir que David Lynch va donar papers més enllà de Twin Peaks, o sigui, o que Twin Peaks també el rescatava de sí, pel·lícules sí. Que havia treballat, no? Què més? En Michael Onkian, que és el xèrif, Harry sí. S. Truman, doncs té 67 anys, viu a Hawaii amb la seva dona i els seus fills, i va aparèixer a la pel·lícula The Descendants, clar, que passa clar. A Hawaii, d'en George Exacte. Clooney. Però no el recordo. Hauria de tornar a mirar The Descendants per saber ben bé quin personatge era. I va aparèixer en pel·lícules que als anys 70, a finals de 70, van ser molt famoses, o bé, va fer de jugador de hockey el Castanyazo, tu te'n recordes? És que això és molt antic.
Això és molt setantero.
És molt setantero. Sí. El Castanyazo era aquells títols que es posaven abans. I bé, altres films, O altre amor, que feia d'un home gay que estava casat, en fi, tot un paper així. I res, que continua, això ja us he dit, que viu a Hawaii i que està casat amb la seva segona dona i està molt feliç, i que de tant en tant fa alguna cosa allà. La veritat és que no es desplaça massa. Qui més us volia? En Ray Wise, en Leland Palmer, el pare.
I tant, tot un secundari
aquest sí,
importantíssim.
Aquest és un secundari molt important, sí, sí. Ara té 65 anys, ha aparegut en quantitat de sèries de televisió, com per exemple Como conocí a vuestra madre, Mad Men, més recentment també, Dallas, Els dies de la nostra vida, Days of Our Lives, X-Men Primera Generació, ha tingut papers a Star Trek La nova generació, a Voyager, Jeepers Creepers 2, Robocop, Dead End. Bueno,
jo crec que aquest home ha sortit a totes les sèries de televisió
del
món.
Sí, sí, perquè és aquella cara, ostres, aquest home l'he vist, té dos fills i està casat.
Però mai de paper protagonista, és curiós, no. Sempre, això que és un actor boníssim, és molt bon actor. Però és un d'aquells actors que no sé per què mai li han donat un paper principal.
No se sap. Mira, i també m'ha fet gràcia la Grace Zabriskie, la Sarah Palmer, la mare.
Sí.
Perquè es veu que és escultora. I a Los Angeles té una... Bueno, fa exposicions, pinta, fa escultures. És una passada, aquesta dona va més enllà de ser actriu. I el... Què més? En Leo Johnson, el camioner,
sí.
Aquest que fa tan mala pinta.
Sí, mala
doncs
persona.
Continua sent mala pinta a la vida real, i s'ha ficat en alguns embolics. El van detenir per acusat de provocar 50 incendis a Los Angeles. Després es va veure no va ser veritat, però bé, no sé, una mica estrany, no? I us volia... Ah, sí, res, anecdòtic. En Warren Frost, que és el doctor Will Hayward, que és el que fa l'autòpsia a la Laura Palmer, és el pare d'en Mark Frost.
Mark Frost?
No sabeu qui és en Mark Frost? El... Un co-creador de la sèrie.
Sí?
Amb en David
Lynch. Ostres, que bo, no?
Sí, el seu pare és actor. Sí. És actor, perdó, està viu encara. És actor i mira...
Fantàstic.
Va fer un petit paper, un paper bastant bé, no?, a la sèrie.
Perquè has d'anar a buscar si el tens a casa, no?
Exacte. Doncs i a més es veu que va fer un cable al seu fill també en el guió, bé, coses així. I us volia dir, i la dona del doctor és la Mary Jo de Chanel. Us sona aquest cognom?
Oh, la mare de les germanes de Chanel, no?
Sí, senyor. De la Zoe i
sí.
Emily de Chanel.
Molt bé.
I res, us volia parlar una mica dels personatges que estan rumorejats per la propera Twin Peaks.
Sí, per anar acabant. Ràpid.
Bé, doncs, en Bobby Briggs, Dana Ashbrook està rumorejat, en la Sherry Lee, la Laura Palmer, que no sabem com tornarà, la Madchen Emick Shelley Johnson, que era la cambrera, una de les cambreres més joveneta,
sí.
La Lara Flynn Boyle, la dona, l'amiga de la Laura, Catherine Coulson, la dona del tronc... que té una història també divertida, la Cheryl Fenn, que és l'Audrey Horne, aquella que va una mica descarada, aquella noia una mica descarada,
sí,
saps?
Sí, alegre.
Molt alegre. En Michael Horst, que és l'ajudant del xèrif,
sí.
I en Kyle, l'agent Cooper, de l'FBI, el xèrif, també, en Ray Wise, com no, i la Grace Zabriskie.
Bueno,
la gent
Cooper està confirmat, que ja s'ha fet una foto i tot amb el mateix vestit i la tassa de cafè que sempre es pren. Molt bé, Marta, doncs ho deixem aquí amb aquesta quantitat, aquesta plantilla indecent de personatges que té aquesta sèrie Twin Peaks.
No he pogut amb tot.
Normal. Nosaltres, abans d'anar amb l'Aram, que ja el tenim esperant, anem a fer el sorteig del concurs de Panini. I remember the nights, caught up in dreams. Tenim 14 participants aquest mes. Marta, agafa un número i endavant.
Barreja una miqueta.
Sí, barreja, barreja.
Vinga, aquest.
A veure, jo tinc la llista, tu tens el número.
És que està molt plegat, eh?
Ja, ja.
És un 7.
El 7, doncs amb Fèlix Fita. Fèlix, felicitats. Teu és molt el gol d'aquest mes.
A disfrutar-lo.
Fantàstic. Vinga, i ara nosaltres, comentar tres novetats que sortiran el mes vinent de Panini. Mes de febrer, el Miracle Man, el Síndrome del Rei Rojo. Recordem que Alan Moore recopilen Panini aquest còmic en el que hi han uns quants números al segon volum d'aquesta sèrie Miracle Man. També tenim el Marvelogol Los Vengadores 1, que recopila els primers números de la sèrie de Los Vengadores, amb guions de Stan Lee i Jack Kirby. I tot un esdeveniment de Panini, el número 100 d'Assombroso Spider-Man, que inclou la sèrie d'Amazing Spider-Man, els números 1.1 a 1.5, que ens transporten a els primers dies de Peter Parker com a Spider-Man, amb guions de Dan Slott. I ara ja tenim l'àrem a punt i anem a parlar dels Oscar. Fa 15 dies es donaven les nominacions als Òscar i avui les comentarem ja amb una mica més de calma i hem tingut oportunitat de veure'n algunes i ho farem amb l'Aram Bonmatí. Aram, què tal?
Hola, molt bé, molt content de tornar-se aquí.
Va, anem a comentar les categories principals. Farem una mica quines són les més destacades i potser les que hem trobat a faltar, perquè sempre passen els Oscars que se'n deixen unes quantes. Vinga, comentem dins de la categoria de millor pel·lícula de l'any, que encara no les hem vist totes, perquè encara en queden algunes per estrenar, però del que hem vist, a veure, què més destacaries?
Home, del que hem vist, crec que aquest any és d'aquells anys que no entenc per què nominen 8, perquè no feia falta. O sigui, tens Boyhood, que és probablement la pel·lícula que aquest any hauria de guanyar, no només pels resultats, sinó per l'atreviment i per l'originalitat que porta realment alguna cosa nova que no aporten altres pel·lícules que poden estar més o menys bé, com La teoria del todo o The Imitation Game, que són pel·lícules que en el fons ja hem vist diverses vegades.
Sí, toquen lo convencional, per entendre'ns.
Exacte, i són guions i històries poc arriscades. Així d'original també tenim el Gran Hotel Budapest, que a mi també em va agradar, però desgraciadament per en Wes Anderson, del que sóc molt fan, aquest hauria de ser l'any de Boyhood.
Sí, jo també estic bastant d'acord amb tu, eh? Boyhood és la que, de moment, de les que he vist, de les 8, n'he vist 6, la que més m'ha agradat, i dubto que cap altra la pugui superar, ja t'ho dic, és que em sembla una pel·lícula extraordinària en tots sentits. American Sniper, en tinc ganes, pot ser una pel·lícula molt interessant, però Clint Eastwood ho té molt difícil, ja va guanyar molts Oscars en el seu moment i sembla com que la seva època ja va existir i ara anem a altres coses. I sobre la resta, el que deies tu una mica, Aram, pel·lícules bastant convencionals. Potser la segona que més m'ha agradat ha estat Whiplash, que està molt bé. Te la recomano que la vagis a veure, que en parlàvem aquí al programa la setmana passada. És una pel·lícula que està molt bé i que algun premi segur que s'endú. I encara que no l'hagi vist, que estigui nominada Selma, bé, em porta a pensar que tornem a estar una vegada més dintre de la quota afroamericana que s'ha de colar cada any als Oscars, independentment de la qualitat de la pel·lícula, que no l'he vist encara, però és...
Reservem-nos el judici en aquest cas.
Sempre n'hi ha una d'aquestes que llavors la veus i dius, va, quin xurro, això, una de les 8 millors de l'any, ni parlar-ne.
Whiplash aquí no s'estrena fins al mes de febrer, quan s'estreni ja l'anirem a veure.
Molt bé, canviem de categoria, si et sembla, anem a actor, tenim Steve Carell, per exemple, en un paper... Jo encara no he vist Foxcatcher, i la gent també s'esperava que fos una de les nominades, i al final no ho ha estat, perquè sembla ser que és bastant atrevida, i com que solen nominar pel·lícules bastant conservadores, si vas a mirar la llista...
Pel·lícules una mica més convencionals, com a mínim en el fons, en la forma, aquest any trobo que han arriscat bastant, però el fons de les pel·lícules és bastant convencional, sí.
Tot apunta que Michael Keaton el guanyarà per Birdman.
Segurament tot i que jo no descartaria Benedict Cumberbatch, que ara mateix el tenim pràcticament per tot arreu. I en aquest cas, l'estirada mediàtica del personatge crec que podria ajudar-lo.
El que passa és que Michael Keaton té una cosa a favor, que forma part d'aquesta història que agrada tant a Hollywood, no? És a dir, de l'actor acabat que ressorgeix i ressuscita com l'au fènix, no? Que seria Michael Keaton. I això agrada molt a Hollywood. És una història que agrada molt a Hollywood, de l'actor acabat que torna a ressorgir i a guanyar premis, no? I penso que li donarà a Michael Keaton, pensant primer que Benedict Cumberbatch és britànic i sempre els hi costa més als britànics que als nord-americans guanyar un Oscar, i per altra banda que és molt jove i que segur que pensen que acabarà guanyant més endavant.
Podria ser, però per exemple ara estic pensant en el cas de Mickey Rourke. Va guanyar per El Luchador? Així
no,
de
no
memòria
recordo.
Diria que no.
Jo tampoc ho
recordo. I seria una mica la mateixa situació de Michael Keaton, no? Un personatge que retorna de cop.
Però a veure, Michael
Keaton... És d'aquelles ocasions en què dius, se li pot donar un premi. I no se li va donar, ara ho estic mirant, i no el va guanyar.
Sí, però a veure, penso una cosa. Michael Keaton forma part de l'Star System de Hollywood. Més o menys. Pot haver treballat més o menys, tenir més o menys sort, però, esclar, estàs parlant de l'home croqueta que s'ha ficat de tot en el seu cos i que ha estat bastant conegut a Hollywood per les seves sortides de to que no agraden gaire als acadèmics. Per tant, tot això li va restar en contra.
En tot cas, jo tampoc descartaria Bradley Cooper perquè els últims anys ha estat nominat diverses vegades i ha participat en pel·lícules que han estat nominades o fins i tot se n'han dut premis.
També podria ser Eddie Redmayne interpretant el científic. Com ho veus? També...
Ho veig difícil, seria una mica el cas Una mente maravillosa, i no crec que es repeteixi.
Sí, però és clar, fa d'un Hawking, ho fa molt bé, l'imita, però a vegades és més una imitació que una interpretació, eh? Però ho fa molt bé. Bé, anem per l'actriu que tenim a Marion Cotillard, Dos dies, una noche, per exemple, Felicity Jones, per La teoria del todo... Bé, de totes aquestes actrius, quina creus?
Quina crec? Aquesta és una de les categories que trobo complicades. Crec que Julianne Moore, si encara no n'ha guanyat cap. Perquè les altres, Rosamund Pike, està molt bé a Gone Girl.
Sí.
Però les altres les trobo molt joves. Reese Witherspoon ja en té un.
Exacte, aquesta no compta.
Aquesta no compta, per tant, crec que podria ser l'any de Julianne Moore si encara no n'ha guanyat cap.
Sí, podríem comprovar a veure si n'ha guanyat algun, però és el que dius tu. Sí, Marion Cotillard també en té, per tant, també podria
Exacte.
Ser una altra que la descartaríem. I Felicity Jones, que ho fa molt bé també en aquesta pel·lícula, però potser és allò que diguem que també és massa jove, no?
Uh-huh.
En fi, anem pels actors i actrius secundaris, que aquí són ja Boyhood, que com que no està nominat el nen, que és l'actor principal... Els altres actors es consideren actors de suport, malgrat que per mi, jo des del meu punt de vista, també els veig com a principals. Però bé,
Estic completament d'acord i Sam Hawkey podria estar nominat al millor actor principal tranquil·lament. Per cert, et confirmo que Julianne Moore ha estat nominada en 5 ocasions, 2 com a suport i 3 com a principal, i no l'ha guanyat mai encara. Per tant, crec que aquest podria ser el seu any.
Ja està, jo crec que ja ho tenim, eh?
És probable. Com a actor secundari estic quasi segur que guanyarà Robert Duvall, per edat, per caché i per tot plegat. No crec que sigui l'any d'Ethan Hawke i menys d'Edward Norton, perquè aquest parell en el fons són una mica freaks pels estàndards de Hollywood.
Mira, jo aposto per J.J. Simons. Ai, perdó, J.K. Simons. És que J.K. sempre surt J.J., no sé per què.
No sé per què, aquesta obsessió teva amb el WJ.
Sí. Whiplash fa brut. Bueno, és un actor que a mi sempre m'ha encantat, i m'agrada molt, però és que en aquesta pel·lícula està que se surt. És com el Sargento de Hierro de la música, tu. I ho fa molt bé, i crec que per mi és el favorit.
Crec que estarà entre aquests dos actors, tots dos veterans, tots dos amb carreres de prestigi. Veurem.
I d'actriu secundària?
D'actriu secundària m'encantaria que guanyés Emma Stone, però aquestes coses no solen passar. Meryl Streep no guanyarà per Into the Woods, vull dir, és bastant improbable, i Keira Knightley tampoc guanyarà perquè no crec que tingui massa bona fama. També m'agradaria molt que guanyés, bé, és que tant Patricia Arquette com Laura Dern m'agrada molt, i la Patricia Arquette trobo que fa un paperàs, i a més a més és molt sofert el seu paper de Boyhood i sacrificat, el trobo. Així és com Ethan Hawke envelleix força bé, la Patricia els anys li pesen.
Sí.
Des del principi fins al final.
No, no. I es veu molts canvis físics, d'anem per l'altre.
Exacte. Per tant, trobo que seria molt bé que se li reconeixés. Va, apostarem per Patricia Arquette.
Jo també estic d'acord amb tu, en aquest cas. Emma Stone, jo també l'hagués nominat, però l'hagués nominat per la pel·lícula de Woody Allen, Magic in the Moonlight.
Uh-huh.
Em agrada molt més que no pas a Birdman, que fa un paper, si tu vols, més convencional en aquest aspecte.
Uh-huh.
Bé, va, canviem de categoria, anem a la millor pel·lícula d'animació, 5 nominades aquest any, i hi ha hagut la polèmica de que la Lego pel·lícula no està entre les 5.
Això és un escàndol, perquè a més crec que l'haurien d'haver nominat i hauria d'haver guanyat ja posats. Perquè tant Big Hero 6 com Com entrenar a un Dragon 2 trobo que són dos grans pel·lícules d'animació, però realment el que aporta Lego com a novetat no ho aporta amb les altres dues.
Com a novetat no, però com a història, com a guió, m'agraden més Big Hero 6 i Com entrenar a un Dragon 2, eh?
Sí, jo és que soc molt fan del que van fer amb Lego. Em sembla una revolució, sobretot això d'ajuntar tants personatges diferents. O sigui, fer que un dels personatges de Lego sigui Batman em va semblar molt genial.
Home, i els personatges de Star Wars.
Sí, i Big Hero 6 o Com entrenar a un Dragon 2. Suposo que estarà entre aquestes dues.
Sí.
Molt difícil, molt difícil. Jo, si qualsevol que sigui la que guanyi de les dues, estaré igual de content i de decebut perquè no hagin nominat a Lego. Potser Big Hero 6, perquè el robot realment és entranyable.
Sí, com en Sinister un Drac, recordem que la primera pel·lícula també va estar nominada però no va guanyar, injustament no va guanyar, i pel poder de Disney d'aquell any, que se'n va endur, ara no recordo quina pel·lícula era, però no va ser just el premi, era una pel·lícula de les de, no sé si era Pixar o Disney, però era bastant fluixa. I en aquest any, aquesta ocasió, potser seria un bon moment per reconèixer les dues pel·lícules que han fet.
Sí, però així és com la primera de Com entrenar a un dragón la vaig trobar molt bona, la segona no és millor que la primera. Saps? És aquest el problema que li veig.
Està al nivell, eh? Jo... Tant allà les dues, eh? Frec a frec. Bé, canviem de categoria. Anem, per exemple, a les categories de guió, si et sembla bé. Guió adaptat i guió original. Que tenim American Sniper, d'original, The Imitation Game, Inherent Vice, que és l'última de Paul Thomas Anderson que encara no s'ha estrenat, i The Theory of Everything i Whiplash. Una mica, a veure, una mica fluixa, no?, la categoria de guió, m'assembla. A falta de poder veure...
A mi, i sense haver-la vist, m'agradaria que li donguessin un Oscar a Paul Thomas Anderson, perquè em sembla un visionari, aquest home.
Home, és un referent, sí. Clar, tenim Whiplash, que hi ha molta música, moltes escenes musicals molt ben rodades, però de guió... No, a veure, que està bé, però no és el més destacable de la pel·lícula. The Theory of Everything està plena de tòpics en aquest aspecte, vull dir que tampoc acabo de...
Però és que crec que és el que guanyarà. O sigui, si haig de votar amb el cor, votaré per Inherent Vice, però crec que guanyarà La Teoria del Todo.
Ai, quina por. I el guió original, una mica tres quarts de lo mateix, no? Birdman, Boyhood, Foxcatcher, que aquesta ja hem dit que encara no l'hem vist, l'Hotel Budapest i Nightcrawler, que aquesta s'estrena aquesta setmana.
Doncs crec que serà per El Gran Hotel Budapest i que serà pràcticament l'únic Oscar que s'endurà, tot i la quantitat de nominacions que té.
Sí.
Aquest i potser fotografia, però saps? O sigui, serà una de les perdedores, per dir-ho així.
Potser Boyhood, no? També podria ser, malgrat
que... Boyhood guanyarà millor pel·lícula. Hem de confiar una mica en la gent de Hollywood, tot i que soni així com un oxímoron.
Sí, una mica estrany, però bé. Llavors, per anar acabant, una altra de les coses que podem destacar, si de cas, en el que són les categories tècniques, el gran èxit de Marvel Studios, sobretot en el que són categories d'efectes visuals, que tenim tres pel·lícules Marvel nominades, Capitán América, Guardianes de la Galàxia i X-Men.
I no guanyarà cap de les tres, perquè la que guanyarà serà Interstellar.
Sí, això també ho he pensat.
Tot i que tu no et va acabar d'agradar, jo trobo que és una pel·lícula que està a la mar de bé.
No, a mi no em va acabar d'agradar, però el que més m'agrada de la pel·lícula és la part tècnica, precisament.
Mm-hmm. Vull dir... A mi m'agraden les pel·lícules que aspiren a fer alguna cosa diferent, i aquesta ho fa, i aspira. Després, si arribes o no hi arribes, ja és una altra cosa. Però és allò, apunta les estrelles i a veure fins on arribes.
Sí, a mi és que passa que la part final no em va agradar gaire i la pel·lícula, a més, se'm va fer bastant llarga. Trobo que la seva durada és absolutament innecessària. Però, vaja, és la meva opinió. Per això jo crec que, per exemple, que no estigui en categories principals, a mi em sembla just, i no m'escandalitzo, perquè trobo que el punt fort de la pel·lícula precisament és la part tècnica, que és on està nominada, i la resta la trobo fluixa.
Jo trobo que hi hagi pel·lícules nominades tan convencionals com Imitation Game o La Teoria del Todo és una mica decepcionant. Però bé, Hollywood no ha sigut mai especialment revolucionari.
No, no. Amb això tens raó. Molt bé, Aram, no sé si vols comentar alguna categoria més de lo que hem vist.
No, només això, desitjar molta sort a Boyhood i a Gran Hotel Budapest, les dues grans favorites que crec que estan un pèl per sobre de la resta, i a veure el febrer que tindrem.
Molt bé, doncs si de cas ens tornem a trobar a finals de febrer, la mateixa setmana, ja pràcticament l'endemà que s'hagin donat els premis, ja comentarem els resultats i la cerimònia i si vols ja podem rajar i... o celebrar, vaja, els premis que s'hagin donat.
Molt bé, doncs fins al mes de febrer.
Vinga, una abraçada, adéu. When the glory comes. I nosaltres acomidem el programa, com sempre, ja ho sabeu, aquest mes fent un repàs a les cançons nominades als Oscars. I avui ho fem amb aquesta pel·lícula, Selma, la cançó Glory, que canta John Legend i Common, el raper. Marta, ens retrobem fins la propera setmana aquí al Ningú no és perfecte.
Fins la propera.
Jo mateix, l'Ignasi Herbat, també m'acomiado. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm.